Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El decret de rebaixes fiscals per pal·liar els efectes de la guerra es convalidarà dijous al Congrés dels Diputats, tot plegat després que Junts hagi anunciat que hi votarà a favor a canvi d'haver aconseguit l'exempció de l'IVA per als autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals. En una entrevista a 3CAT, la portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, ha admès que el paquet de mesures arriba tard, però ha celebrat que inclou, diu, bona part de les rebaixes fiscals que reclama Junts.
En un moment de crisi com el que patim, que no és d'ara només, és a dir, que portem molt temps que demanem que hi hagi aquestes rebaixes d'impostos, el govern espanyol està recaptant més, el 57% més del que va recaptava quan va entrar a govern fa 8 anys, per tant està recaptant molts diners, s'ha de donar aire a aquelles persones i a aquelles empreses, a aquelles petites empreses que estan generant riquesa però que van més collats que ningú.
Podem ja ha anunciat que s'abstindrà la votació del decret anticrisi, mentre que el PP encara no ha aclarit el sentit del seu vot. I amb la guerra també es veuen alterats els costos de producció i distribució d'aliments. Ara bé, el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, Roger Gaspa, ha assegurat a la xarxa que l'impacte del conflicte encara no ha repercutit en el preu dels productes.
De moment s'està evitant l'efecte, diguem-ne, bola de neu. Per tant, jo voldria donar un missatge de tranquil·litat, perquè ara ho dèieu molt bé, el grau d'incertesa és tan gran que fer vaticinis és molt difícil. Dependrà molt de si aquesta crisi dura més d'un mes o no.
I el Tribunal Europeu dels Drets Humans denega paralitzar cautelarment l'eutanàsia a la jove del Garraf, que l'espera des de fa 2 anys. El Tribunal no ha entrat en el fons de la qüestió, però ha denegat les mesures cautelars que demanava el pare de la jove. El Tribunal Suprem i el Constitucional ja van avalar el procediment administratiu que ha de permetre la mort assistida de la noia, que té greus patologies físiques i psíquiques. En el fons de l'assumpte, encara continua pendent de la resolució d'Estrasburg. I la Sagrada Família veu a prop un acord amb l'Ajuntament per construir l'escalinata de la façana de la Glòria, que implica, recordem-ho, reubicar els veïns dels edificis afectats. La Junta Constructora de la Basílica ha presentat avui les xifres de l'any passat. Prop de 4.900.000 persones van visitar el temple i els ingressos van superar els 134 milions d'euros. I segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, entre Figueres i Banyoles, 167 quilòmetres amb arribada a la capital del Pla de l'Estany. L'etapa està previst que finalitzi al voltant de les 5 de la tarda. El francès Dorian Godon és el primer líder d'aquesta volta. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 24 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com és habitual fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem a punt aquí la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, que ens portarà les últimes novetats. Pararem taula i anirem a una pesolada que fan al Maresme i dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, arran de mar. Abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda a tots, molt bé, aquí, de dimarts, i que queden, 6 dies i acabem el mes, eh?
Déu-n'hi-do.
Ja adiós, adiós. Gràcies, Mars. Ha estat un plaer.
I fins l'any
ja
que ve.
Ja està nunqui, eh?
I fins l'any que ve.
No, fins l'any que ve, però del 2026 ja no.
No, fins l'any que ve. Fins al 2027, fins l'any que ve.
Bé, doncs això, que ja se'ns acaba el mes. Vull dir, per aquelles pagues i aquestes coses que arriben, que sempre ens alegren el mes.
Arriba amb vacances. Vacances
també,
arriben.
També, ja no ho volia dir. També, també.
Anem a saludar també en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé, sí, arriba el... Sobretot això del canvi d'hora, eh? Encara m'he de mentalitzar que aquest finde és el canvi d'hora. Està molt guai, això. Això està ja...
A mi és que febrer i març m'han passat com si no haguessin existit.
De ràpid?
O sigui, sí, sí. Ha sigut
doncs,
increïble.
Uf, deus dur la sensació, eh? Jo... S'ha fet llarg, eh? Es fa llarg esperar, eh? Com cantava la Maria del Mar Bonet.
No, home, no siguis tan negatiu. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Marina, pensava que te n'havies oblidat de mi, però...
Jo de tu mai me n'oblido.
Molt bé, doncs aquí de dimarts i no res, com dieu vosaltres, esperant la setmana que ve, ja és Setmana Santa, no? I canvi d'hora, ve tot ple i obrim en los braços oberts al maig.
Obrim amb los braços oberts, m'ha agradat aquesta frase. Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs sí, jo no seré diferent, jo també aquí de dimarts. I veient el preciós dia que fa avui, perquè us he de dir que ahir molt parlar de que feia sol, molt parlar de que feia bon temps, però quan jo vaig marxar d'aquí de la ràdio, ens van atacar els núvols aquí al Garraf, llavors estic una miqueta... la tinc una miqueta creuada.
Ah, no, que avui fa bon temps, home, que avui és un dia de primavera total. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, bona tarda a tothom. Bé, doncs, igual que vosaltres, de dimarts també, no?
És que els dimarts és el pitjor dia. El Sergi no hi està d'acord, però jo sé que tinc raó.
No hi ha la vida.
Vinga, va. Deixem-ho aquí, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que les gorgònies mediterrànies també reben l'impacte de la contaminació per microplàstics, Sergi.
Doncs sí, Marina, no se n'escapa ningú i en aquest cas els microplàstics alteren el metabolisme de les gorgònies mediterrànies. Aquesta és la conclusió que se n'extreu d'un estudi publicat a la revista Marine Pollution Bulletin i liderat per investigadors de la Universitat de Barcelona, l'Institut de Recerca de la Biodiversitat i la Universitat de Girona, amb això també de la Universitat de València. Els investigadors han exposat que la gorgònia blanca i vermella, aquestes dues més comuns, amb una concentració elevada de microplàstics i han demostrat com aquests elements artificials provoquen una reducció significativa de les taxes de respiració, fet que indica una disminució de l'activitat metabòlica d'aquest animal. Aquesta resposta podria estar relacionada amb mecanismes d'adaptació a l'estrès o estratègies d'estalvi energètica. L'estudi també constata que les gorgònies ingeririen microplàstics, principalment partícules de poliestirè. Tot això, la capacitat d'alimentació i el contingut de la matèria orgànica es van mantenir estables, fet que també indica una certa capacitat de compensació energètica. L'anàlisi microscòpica no va detectar danys en els teixits ni acumulació de contaminants, cosa que suggereix que aquests organismes podrien eliminar les partícules ingerides amb relativa eficàcia.
Joan Pallarès ha fet donació a l'Arxiu Municipal de 21 plaques de vidre de Josep Esquirol. La majoria són fotografies inèdites de la sèrie de Caps d'Estudi i d'una excursió a Sant Pere de Rodes.
Doncs sí, Marina, el fons de Josep Esquirol, aquí a l'Escala, perdoneu, segueix creixent a base de troballes de fotografies inèdites en format de placa de vidre. En aquest cas ha estat l'escalenc Joan Pallarès qui s'ha topat amb 21 plaques inèdites de l'Esquirol en una vivenda que havia estat propietat de la família. Tan bon punt les va trobar, va ser conscient de que eren del fotògraf escalenc, però no que eren un material únic. Escoltem-lo.
Que va, que va. Jo sabia que eren de l'Esquirol, suposava que eren de l'Esquirol perquè els propietaris del pis eren descendents d'ells, i vaig suposar que eren d'ells fins que vaig mirar una miqueta i després vaig comentar-ho i em van dir que sí, 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 superencantats i agraït jo que pugui tothom mirar-ho.
Joan Pallarès ha fet aquesta donació de les 21 plaques de vidre a l'Arxiu Municipal de l'Escala. Són fotos inèdites, 12 de les quals pertanyen a la famosa sèrie del Cap d'Estudi i 9 a la sèrie d'imatges fetes en una excursió a Sant Pere de Rodes. La troballa ha estat totalment inesperada per l'equip de l'arxiu. Escoltem a Mariona Font, directora del Museu de l'Escala.
Una sorpresa majúscula. A més, és això, a part de ser originals de l'Esquirol, la seva importància és que la gran majoria són de la sèrie Caps d'Estudi, que és una de les sèries més importants i més conegudes de l'Esquirol.
El fons fotogràfic Josep Esquirol ja compta amb 2.332 fotografies i gràcies a troballes com aquestes encara va creixent. Les fotografies originals en placa de vidre s'han restaurat i digitalitzat i en un futur s'incorporaran a la plana web de l'arxiu. L'any 2025, l'Arxiu Municipal de l'Escala va rebre un total de 46.000 consultes.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El Club de Rem Delta de Sant Jaume d'Enveja celebra l'èxit nacional dels seus remers a l'Open de Primavera Trial, on Sergi Olid i Danilo Marquès han estat seleccionats per la Federació Espanyola de Rem per les proves de l'equip sub-23 i Noa Quinquilla per la selecció juvenil. Cel.
Sí, Marina, l'Open de Primavera Trial, celebrat recentment a Banyoles, malgrat el mal temps, el Club de Rem Delta de Sant Jaume d'Enveja va desplegar 5 embarcacions, 2 de juvenils i 3 de sub-23, on un total de 4 bots van accedir a la final A. Mary Alonso és directora tècnica i entrenadora del Club de Rem Delta.
És la regata, anem a dir, més important de cara a poder entrar dins una selecció espanyola. I portàvem 2 embarcacions juvenils i 3 sub-23, 3 embarcacions sub-23, 5 en total, dels quals dels 5 bots 4 van estar a la final A, que això és dir molt, i els 2 que van fer medalla va ser el Sergi Olite en un 200 mixto en Aleix Rangel i la Noa Quinquilla que va quedar tercera en juvenils, 100 cadet encara.
A més, la Federació Espanyola ha seleccionat específicament a Sergi Olid i Danilo Marquès per provar amb l'equip sub-23, amb l'objectiu de classificar-se per als europeus a Polònia. I per la seva banda, Noa Quinquilla viatjarà este cap de setmana a Galícia per fer les proves de la selecció juvenil amb l'objectiu de fer vot per als europeus que tindran lloc a Alemanya.
Al final van optar entrar dins de les proves. La Noa se'n va este cap de setmana a fer proves amb la selecció juvenil i el cap de setmana passat va entrar Sergi Olid i Danilo Marquès per a poder provar les proves de l'equip sub-23. Intentar fer els vots per anar als europeus. Els sub-23 van a Polònia i els de Noa van a Alemanya aquest any.
Les pròximes cites destacades del club són la tercera jornada de rem de la Lliga Escolar de les Terres de l'Ebre el dissabte 28 de març i el mes d'abril, per primera vegada en tota la seva història, el Club de Rem Delta competirà en una regata internacional a França.
I l'Ampolla ha viscut un dels caps de setmana més divertits aquest passat de la temporada gràcies a l'actuació de l'humorista David Guapo, que dissabte va convertir el pavelló en un escenari de rialles i bon ambient.
Sí, Marina, l'espectacle organitzat per l'Associació Cultural Lorall amb el suport de l'Ajuntament de l'Ampolla va plegar més de 500 persones que van omplir l'equipament i van gaudir durant tota la tarda de l'humor fresc i proper del còmic. Paco Casas és el president del RAL.
Bueno, des de l'associació Lorall sempre estem mirant de fer activitats lúdiques i culturals i com que quasi sempre fem més o menys el mateix, festes o activitats que col·laborem amb l'Ajuntament, doncs esta vegada vam dir a fer algo diferent, i com que l'humor és algo que sempre és benvingut, vam pensar en portar un humorista, en contactar amb David Guapo.
Casas destaca l'esforç econòmic que han fet des de l'associació.
Són còmics que tenen un nom, econòmicament és un esforç per al Rall, no? I bueno, vam mirar d'on ho fem, la capacitat que tenia el lloc on ho podíem fer, i bueno, aquí al pavelló antic, que és l'actual casal, té la capacitat d'unes 500 persones, vam fer números i és una cosa que podem fer i econòmicament és viable.
Des del consistori han volgut felicitar i agrair de manera especial la tasca del Rall i de tots els voluntaris i voluntàries que van fer possible la cita. L'Ajuntament ha remarcat que la implicació del teixit associatiu és clau per tirar endavant propostes culturals d'aquest nivell i per consolidar una oferta lúdica variada al municipi.
Anem fins les costes del Garraf. Durant el dia d'avui i demà al matí, la Fira Zona E porta a Vilanova i la Geltrú l'oferta d'ensenyaments postobligatoris i professionals del Garraf. Organitzada per l'Institut Municipal d'Educació i Treball, la Fira arreplega l'oferta formativa de la comarca pel curs 2026-2027. Carla.
La plaça del Mercat de Vilanova acull avui i demà al matí la 16a edició de la Zona E de Vilanova. La Catalonia Film School és una de les novetats que ha arribat enguany a la Fira Educativa, amb la seva oferta formativa centrada en cicles formatius de grau mitjà i superiors vinculats a les noves tecnologies i a l'audiovisual. Es tracta de formació homologada que vol introduir les darreres competències vinculades a produccions i llenguatges cinematogràfics, incorporant les últimes tecnologies i avenços en tècniques de digitalització. L'Escola de Formació Aeronàutica, l'EFAP, també presenta a la Fira el seu certificat professional d'operacions auxiliars de manteniment aeronàutic. En aquesta escola fan formació de manteniments d'avions amb turbina, obtenint una titulació reglada a escala europea que permet a multitud d'estudiants acabar treballant com a tècnics de manteniment d'aeronaus. Una altra de les noves propostes que es mostren a la Fira és el nou cicle formatiu de grau mitjà de vela que porta l'Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova. Una manera de formar nous instructors de vela en una ciutat que vol viure de cara al mar. Escoltem a Guillem Calvet, professor d'aquest cicle formatiu de vela.
L'objectiu al final és obrir aquestes portes, no, a àmbits diferents, una miqueta al món del mar, també que tenim aquí al costat, i a que puguin ser futurs monitors el dia de demà. Hi ha una part de formació que amb el cicle sí que requereix uns mínims, per això es fa la prova d'accés abans, l'únic que sí que s'està trobant la manera de poder formar i formar, o sigui, formar a nivell tècnic, però formar també a nivell d'instructors a la vegada.
La FP Dual en Electricitat i Lampisteria és una altra de les novetats que aglutina la Fira Zona E. Són un total de pràcticament una trentena d'expositors entre centres educatius i organismes, atent als joves i les famílies conèixer de prop l'oferta d'ensenyaments del territori. Compta també amb un punt d'informació i orientació personalitzada i una zona de tastets on s'ofereix als joves l'oportunitat de provar diferents oficis relacionats amb els programes de formació i inserció.
I també a Vilanova i la Geltrú l'Ajuntament està netejant aquesta setmana el torrent de la Pastera. Darrerament, un tram d'aquest torrent s'ha convertit en un dels punts negres de la ciutat pel que fa a l'abocament de deixalles. L'acció es fa simultàniament dins i fora de la llera.
Un sofà, una nevera i desenes d'objectes i trastos vells. Són només una part dels 25 metres cúbics de deixalles que aquesta setmana s'estan extraient de l'interior del torrent de la Pastera, en el tram comprès entre la Ronda Ibèrica i la urbanització de Can Xicarró. Aquest és un dels punts negres de la ciutat pel que fa a abocaments il·legals, una situació que obliga l'Ajuntament a destinar-hi fons públics per contrarrestar aquestes accions incíviques. De fet, aquesta és la segona actuació que es fa en el que portem d'any 2026. En la primera es va actuar al voral del camí, però ara s'estan retirant residus que en alguns casos, com el fibrossament, podrien representar un delicte ambiental. Escoltem a Yolanda Sánchez, regidora de Vilanova i la Geltrú.
En aquest sentit, volem ser contundents. Ens toca, per un costat, mantenir aquests espais, però també ens toca sancionar, si cal.
La neteja es realitza a través de l'empresa d'inserció Brins d'Oportunitats, que hi treballarà durant tota la setmana. Un cop finalitzada l'extracció, es col·locaran cartells i senyals per recordar la prohibició de llançar escombraries tant al torrent com al camí.
Hem de ser molt pedagògics, per un costat, informar la gent, posarem també cartelleria, bàsicament assenyalant que està prohibit que es deixin que es llencin deixalles, tant a la llera com als vorals del camí.
L'Ajuntament també ha anunciat que reforçarà la vigilància en aquest tram del corrent, especialment amb el suport d'unitats de drons per detectar nous abocaments.
Anem cap a les costes del Maresme. Ahir vam parlar dels restauradors d'Arenys de Mar que participen a les jornades gastronòmiques del Pèsol al Maresme. I avui centrarem la mirada en els productors i en el preu. D'Arenys hi ha dos pagesos que hi participen, el Soc Pagès i Horta Moragues. Oriol.
Sí, Marina, mira, un quilo de pèsol petit, anomenat de llàgrima, se situa entre els 15 i els 20 euros al quilo. El de ganxo, o el d'utrillo, que ja és més gros, va uns 10 euros al quilo, amb tabella i tot. Un cop pelat, del quilo de pèsols en queden entre 100 grams i una ració per persona, uns preus que corroboren tant els restaurants com els pagesos. A aquestes jornades hi participen dues hortes d'Arenys, com deies, productores de pèsol, l'Horta Moragues i el Soc Pagès. El conreu del pèsol a l'aire lliure requereix un equilibri delicat entre fred, pluja i suavitat primaveral, i això ho fa difícil de cultivar. Des de Can Moragues afirmen que aquest any la producció de pèsol al Maresme serà justa, perquè ara el pèsol ja necessitaria més sol per fer-se gros dins la tabella. A la vegada reivindiquen la varietat ganxo, més petit, més dolç, també propi de la zona, molt delicat, però de més qualitat que el de la floreta. Ho remarca Maria Rosa Roger, d'Horta Moragues.
La floreta té molta anomenada i és molt bo, però potser hi ha un pèsol que el supera. El que passa que és difícil de conrear, difícil de collir i difícil de pelar, que és el de ganxo. És un pèsol que no és tan gros, la tabella és més petita, la tabella també és més prima, és més delicat, és un gran pèsol, però que té moltes coses en contra, com és la collita, que és més dura, que es faci més gran, que també és més complicat. De seguida que fa una miqueta de fred, ja es pot glaçar.
Per la seva banda, des del Soc Pagès apunten que els seus horts sí que es preveu una bona collita de pèsols, que serà molt més prolífica que altres anys perquè no hi ha hagut glaçades durant l'hivern. Els seus horts conreen les varietats de ganxo i utrillo, i pel que fa a la demanda, Rosa Maria Pruna, del Soc Pagès, lamenta que la gent d'Arenys no valora el pèsol de temporada perquè surt car i prefereix el congelat. En canvi, el pèsol de casa és molt més apreciat per gent de fora del Maresme, una situació inversa a la de les maduixes.
I llavors és la gent de fora que busca el pèsol del Maresme, sí. Una altra cosa és la maduixa. La maduixa sí que te la valora la gent d'aquí, però que el pèsol és més gent de fora que te'l ve a buscar. Sí, o sigui, com si la gent al pèsol posa el carne, la gent d'aquí, o comprar-lo congelat, o el que sigui, i ja dic, la gent de fora sigui el que te'l demana, sobretot Barcelona o Vallès, i a la maduixa sí que no tens problema. La maduixa sí, la gent d'aquí sí que te la valora.
Tot i ser un llegum, el pèsol sovint es considera proper a les verdures pel seu equilibri nutritiu, ric en hidrats de carboni, fibra i vitamines B i C, nutrients que contribueixen al bon funcionament del sistema nerviós i ajuden a mantenir uns nivells saludables de colesterol.
Calella renoven la senyalització turística i incorporen codis QR accessibles. S'instal·laran nous indicadors de direcció per vianants, faristols interpretatius i punts d'informació turística. També renovaran les plaques informatives dels equipaments municipals i s'incorporaran nous tòtems.
Exacte, Marina. Està en marxa aquest procés de renovació i reforç de tota la senyalització turística de Calella, amb la incorporació de més indicadors de direcció, nous panells informatius i codis QR adaptats a persones amb dificultats visuals. D'aquesta manera, la ciutat millora l'experiència del visitant i alhora ofereix informació d'interès sobre els punts més destacats de la ciutat d'una forma senzilla a través del telèfon mòbil. En primera instància, els codis QR accessibles navilens estaran disponibles només a les noves plaques dels equipaments municipals i els tòtems, però la intenció és anar-los incorporant progressivament en la resta d'elements informatius. En total s'instal·laran 6 tòtems nous distribuïts en punts estratègics de la ciutat, també 2 faristols interpretatius i 15 punts d'informació turística. També es renovaran totes les plaques informatives dels equipaments municipals per mantenir la coherència estilística amb la nova senyalització i es posaran un total de 23 indicadors de direcció per a vianants. Actualment està en marxa la instal·lació d'aquests indicadors i tot seguit, després de Setmana Santa, es desplegarà la segona fase amb la instal·lació de la resta de senyals previstos. Els codis accessibles d'aquesta marca, Navilens, es llegeixen a través de la seva pròpia aplicació mòbil que es pot descarregar de forma gratuïta des de Google Play o l'Apple Store. Són marcadors de colors similars als codis QR tradicionals, però que permeten la lectura a més de 12 metres de distància, sense necessitat d'enfocar i centrar la càmera. Les seves particularitats fan que siguin especialment indicats per a les persones amb dificultats visuals perquè puguin accedir a informació de panell, ells, cartells o altres elements similars amb més facilitat.
I acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que els nivells de butadiè i 2,3 butadiè milloren al Camp de Tarragona, tot i que l'apagada va generar pics puntuals. Durant el 2025, el benzè també va registrar mitjanes homogènies, habituals i per sota dels valors que fixa la normativa. A Tarragona ciutat es van detectar incidències temporals al Serrallo o la Laboral. Així es desprèn del 8è estudi de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire. Les de l'apagada van ser puntes molt concretes, inferiors als 30 minuts d'1,3 butadiè, reconegut com a cancerigen i que es van detectar a l'entorn del polígon petroquímic tarragoní. Tot i haver incidències molt concretes, les dades de 2025 són millors pel que fa a aquesta substància i s'ha tornat a la normalitat després d'un 2024 on els valors van ser més alts. No hi ha normativa al nostre país que reguli la presència de l'1,3 butadiè i l'observatori el que fa és fixar-se en orientacions d'altres llocs que han establert que el valor de la mitjana anual no pot superar els 2 micrograms per metre cúbic. En el cas del benzè, que sí està regulat i que no ha de superar els 5 micrograms per metre cúbic, els valors de les mitjanes a totes les poblacions se situen a l'entorn d'1 micrograms per metre cúbic, molt per sota de l'indicat per normativa. Lluís Inglada és el director de l'àrea de territori de la Fundació Institut Cerdà.
Hi ha operacions, com també amb el trànsit, quan hi ha doncs, determinades situacions de trànsit que també es generen nivells diferents. Però les mitjanes és el que ens indica l'exposició constant a aquests compostos. I, per tant, és molt important que les mitjanes estiguin com estan, doncs, per sota dels nivells de referència, siguin normatius o siguin nivells que agafem per tenir referències i comparacions, i és important que les puntes anar a fer-ne seguiment perquè és el que ens permet també reflectir-ho després en millores en les operacions de les empreses, que és per això que fem l'observatori.
Actualment es mesuren 75 compostos orgànics volàtils a 22 punts de mostreig d'11 municipis del Camp de Tarragona, més de 4 punts en ciutats de referència per valorar comparacions. A l'estudi es presta especial atenció als compostos que es fabriquen al territori. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació encara força plàcida a gairebé tota la costa durant el que queda d'aquest dimarts. El vent més aviat dominant de sud o un palet de garbí. Sud-oest, per tant, a la Costa Brava, però no serà un vent especialment intens. Aquesta marinada una miqueta més reforçada, per tant, típica de les hores centrals del dia, però en general no passarà de marejol la costa. En vista aquesta propera nit i ja el dimecres al matí començarem a tenir més vent de garbí o vent de sud, que sobretot en alta mar començarà a deixar una miqueta de maró. Per tant, ja mar endins tindrem remenada de la costa, sempre amb pocs núvols i, per tant, no hi haurà gaire entrebancs en aquest sentit. Durant la tarda del dimecres començarà ja a bufar més vent de nord-oest, vent de mestral a la Costa Daurada amb maró arran de platja, i ja serà sobretot la nit de demà a dijous quan entrarà de cop la tramuntana, especialment a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Adrià. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, hi ha 3 quilòmetres de congestió a la P7, a Guyana, en sentit sud. La C31 a Far d'Empordà també es troba tallada per un accident. I d'altra banda, pel que fa als accessos de Barcelona, ara mateix hi ha 2 quilòmetres de circulació intensa per accedir a Barcelona i al nus de la Trinitat, des de la C58 i la C33. A l'A2 hi ha també retencions entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida per un camí avariat que talla un carril. I finalment a les rondes de Barcelona, ara mateix sobretot problemes de circulació a les dues rondes en sentit Trinitat. I de moment això seria tot. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
Els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, bona tarda, Marina, i molt bona tarda també a tots els oients.
Avui, Anna, parlem de Nautic Ops, una plataforma molt interessant, i en parlem amb Abraham Ribeiro. Molt bona tarda, Abraham.
Hola, buenas tardes, Ana y compañía.
Primero de todo, Abraham, exactamente, ¿qué es esta plataforma y qué es el, y cuál es el problema que hizo desarrollar esta plataforma?
Nauticops es una plataforma digital que mejora la coordinación operativa durante las escalas portuarias y permite que todos los agentes implicados tengan una visión compartida de la operativa con actualizaciones en tiempo real sobre las llegadas de los buques, cambios de las ETAs, disponibilidad de servicios o cualquier modificación relevante. Esto lo que permite es anticiparse, reducir esperas y mejorar la eficiencia y facilitar la toma de decisiones, algo que hoy en día muchas veces pues se hace con información fragmentada.
¿Y por qué decidiste desarrollar esta plataforma?
Bueno, pues dado a mi experiencia como oficial de puente en buques mercantes, pude detectar que en los puertos españoles pues había una falta de comunicación entre los diferentes actores que están en las escalas de los buques. Pues entonces esto me llevó a lanzar esta plataforma para mejorar su trabajo en el día a día.
Ana, andaban.
Sí, hola, buenas tardes, Abraham, y muchas gracias por estar aquí entre nosotros y explicar tu plataforma, que yo creía es básica y desarrollo, sobre todo también en los puertos 4.0. Habéis optado también a esta opción.
Sí, correcto. Cerró la convocatoria el 2 de marzo, si no me equivoco, y he entrado en la fase de ideas en Puertos 4.0. También claro. Estamos en la incubadora de la Lonja Tech en Huelva y en Bluecor Cádiz, recibiendo apoyo de diferentes personas del ámbito marítimo y logístico.
Porque podemos decir también, Abraham, que habéis entrado ya al terreno de la práctica en algún puerto, ¿hay alguna operativa?
Estamos validándolo con el puerto de Vigo y con el puerto de Huelva. Y después, pues estamos en conversaciones también con varios actores del sector, como son los prácticos de Vigo, también varios consignatarios del puerto de Vigo y de Cádiz también.
Claro, porque en esto de los puertos en España, o según la normativa europea, que es la general, la básica, a veces a partir del año 20, cuando hay un reglamento de la FTI, pero después en los puertos ya que es más específico el tema de la digitalización, es en el año 24 y 25. Y entonces, sí. El 26 es obligatorio. ¿Vosotros estáis en esta directiva?
Correcto. Ahora mismo, de parte de Europa, pues hay una iniciativa de digitalizar, ¿sí?, los puertos españoles. Entonces, pues las autoridades portuarias y las diferentes empresas que operan en los puertos españoles están actualizando y buscando pues mejores maneras para digitalizar sus trabajos y sus equipos.
Claro, porque una cuestión, Abraham, porque la iniciativa dentro de Smart Ports es impulsar la transformación digital. Y es consciente de tener que estar coordinado. Vosotros lo que buscáis es unificar todo el criterio para avanzar y optimizar el sistema.
Nosotros lo que buscamos pues es coordinar a todos los actores, desde remolcadores, consignatarios, amarradores y las terminales portuarias. Hoy en día cada uno tiene la información, pero no la comparten y no trabajan con la misma visión unificada. No tienen toda esta información compartida, por eso se sufre un retraso en las escalas de los buques mercantes en puerto, y lo que buscamos nosotros es eso, hacer como una pantalla unificada y que todos los actores portuarios tengan los mismos datos en directo, y eso lo que va a hacer pues va a hacer que estos actores pues se puedan adelantar a posibles retrasos e ineficiencias que surjan en las escalas de los buques. Y eso es lo que buscamos, que todos utilicen el mismo lenguaje y la misma visión.
Claro, porque entre el 28 y el 35% de las escalas sufren desviaciones, que es lo que comentáis. Y los retrasos son aproximados entre 45 y 120 minutos. Y esto lo que pasa es que el coste aumenta entre un 5 y un 12%. Esto lo que buscáis también vosotros es también reducir costes.
Correcto, porque hemos estudiado más de 70.000 escalas en el puerto, sí, de Las Palmas, y eso pudimos detectar que una de cada cuatro escalas sufre un retraso de más de 40 minutos en las horas de llegada, lo que ya acarrea pues que en las horas de partida a los siguientes puertos los buques zarpen con retraso. Y nosotros lo que estamos analizando es con un modelo de predicción, sí, con los históricos de estos datos de los buques que ya tenemos, pues darles como una predicción de ETA más afinada, sí, a los agentes para que se puedan planificar mejor los trabajos en el puerto y sepan pues a tiempo real si un buque se va a retrasar o no. También los retrasos conllevan a costes por parte de las navieras, de los armadores y de los fletadores. Si el buque está más tiempo en puerto de lo previsto por posibles retrasos, eso va a llevarles bastante, bastante elevados. Y después también pues mejorar la eficiencia portuaria, pues si reducimos las horas de estancia de los buques en el puerto, también podemos reducir las emisiones que emiten los barcos en el puerto.
Porque en Nautiops, en definitiva, lo que hace es una radiografía operativa del puerto en tiempo real.
Correcto,
los datos
correcto.
Son normales, automáticos y visuales. ¿Lo podemos ver en una pantalla? ¿Cómo lo podemos detectar esto?
Pues lo que estamos pensando y desarrollando es que cada actor tenga en su teléfono móvil o en su portátil la pantalla del puerto en el que se ubica. Sí. y poder visualizar todos los buques que están realizando escala en su puerto. Ya puede ser Barcelona, Vigo o en cualquier otro puerto. Y en esa pantalla pues les aparecería todo lo que está pasando en directo en ese buque. Si ya el práctico confirmó que está a bordo, cuando está atracado el buque, cuando se realizan las maniobras de operación de carga o de descarga, si sufren algún tipo de incidencias, por ejemplo, están descargando el buque mercante y se paraliza la operación por algún tipo de accidente o averías en algún tipo de grúa, pues que todo esto quede registrado y se enteren todos los agentes a la vez y en directo para poder hacerlo mucho, mucho más eficiente.
Porque la estimación entonces diríamos que es en tiempo real.
Sí,
¿no sustituye a los otros operativos como PCS o ERP?
No. Lo que estamos validando,
¿sí?,
es hacerlo una capa simple que sea,
¿sí?,
que sea accesible y que no compita con los por community system ni los ERPs de los consignatarios. Que tenga una coordinación con los sistemas que utilizan las autoridades portuarias. No vamos a cambiar la manera de trabajar de las autoridades portuarias ni del resto de actores.
Claro, esto es importante porque también, por ejemplo, en los EDs, en el año 24, la normativa europea nos dice que también hemos de reducir las emisiones. ¿En este sentido, la aplicación también iría en este sentido?
Sí, un poco también buscamos eso, que los buques mercantes, pues si todos los agentes de las escalas están compenetrados y funcionan, sí, de manera correcta, vamos a reducir esas estancias de los buques en el puerto, porque muchas veces muchos buques permanecen en puerto más horas de las estipuladas por eso, por falta de coordinación en las escalas. Entonces, pues, si lo podemos reducir, también los buques estarían mucho menos horas en puerto y eso reduciría las emisiones.
Claro, o sea, que están integrados también. Vosotros, esta aplicación, los AIS también continúan,
sí,
funcionando.
Sí, correcto. De hecho,
claro,
las integraciones,
sí, sí,
de los datos de los buques pues serían,
sí,
mediante AIS y mediante las APIs de estas aplicaciones de AIS.
Claro, y otra cuestión, ¿habéis tenido en cuenta también los ciberataques? Porque las grúas han detectado en China que, bueno, las grúas chinas que también las fabrica Siemens, pero ha detectado Estados Unidos que podría bloquear las salidas de operativa del puerto.
Correcto, lo que estamos trabajando mis compañeros y yo es que tenemos que también hacer una aplicación bastante segura, porque los datos que proporcionamos a nuestros clientes pues tienen que ser de máxima fiabilidad y no podemos permitirnos fallos en esto, porque si no dejarían ya de confiar en nuestro producto. Entonces estamos trabajando en que sea también una plataforma bastante segura y no haya fármicos o de datos.
Lo tenemos que dejar aquí, es todo muy interesante. Muchas gracias por atendernos esta tarde aquí en Arrando Mar.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengan buena tarde.
I moltes gràcies una setmana més, Anna, a veure si podem reprendre tota aquesta conversa.
Sí, muchísimas gracias, Abraham, por tu iniciativa y sobre todo por la transformación digital de los puertos, que esta es la optimización que se busca y la rentabilidad. Pues muchas gracias, Marina, muchas gracias al oyent y muy buena semana blava, fins la propera semana.
I ara canviem radicalment de tema. Anem a parlar amb el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que prepara per l'abril un curs d'especialització en taurons i rajades obert a biòlegs, estudiants o qualsevol persona interessada en aprendre'n més sobre aquests hàbitats del mar. Carla.
El curs de taurons i rajades està previst per al cap de setmana del 25 al 26 d'abril. Encara en queden uns dies, però us en volíem parlar avui perquè resulta que es troba en promoció, amb el preu reduït per totes les inscripcions que s'hi facin fins aquest divendres 27 de març. Per tant, volíem aprofitar i fer-vos el conèixer mentre dura la promoció. Una promoció que encara us surt més a compte si us feu amics del CRAM. I a més estaríeu col·laborant directament amb la feina que fan. Però tot això millor que ens ho expliquin ells mateixos. Així que donem la benvinguda a l'Arnau Martínez. Arnau, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
L'Arnau és tècnic d'educació del CRAM i, per tant, ningú millor que ell per explicar-nos de què va aquest nou curs que preparen per finals d'abril. Arnau, quina és la idea general d'aquest curs? Quin seria l'objectiu que teniu?
Exacte. Doncs, bueno, primer de tot, gràcies per comptar amb nosaltres. O sigui, jo soc l'Arnau d'aquí, soc tècnic de l'àrea educativa i soc el responsable dels cursos de formació que estem fent aquí a l'entitat. Llavors, cada any, des de fa molts anys, fem cursos de formació, ja que el tema d'animals marins i la seva clínica i el maner és un tema que molts cops queda pendent en les formacions més oficials. Llavors, també donem, doncs, com a especialistes que som en aquest tema, donem aquestes formacions. En aquest cas, el 25 i 26 farem el curs sobre taulons i rajades, que l'objectiu és conèixer, per una banda, els temes més bàsics de biologia, ecologia i diversitat d'aquests animals, però també aprendre tècniques de clínica i de maneig, no? Enfocats més també a aquesta part veterinària, i després també conèixer alguns casos reals d'atenció que hem pogut realitzar, i per altra banda també com es pot fer investigació amb aquests animals, no? Per això també comptarem amb xerrades pròpies, però també el que és molt interessant és que comptarem amb ponents d'arreu de la península, de Balears, de les Canàries i d'aquí de Catalunya, perquè ens expliqui una miqueta en què estan treballant no? I com poden descobrir com enfoquen les diferents investigacions amb taurons i rajades. Uh-huh. Val? També hi haurà una part més pràctica en què realitzarem una dissecció i farem una pràctica una mica més, això, més, no? Més moguda, per poder conèixer bé i en primera persona aquests animals.
Uh-huh. I a més aquesta formació la fareu, si no m'equivoco, en modalitats online i presencial, amb gaires diferències entre elles?
No, realment la part presencial, jo sempre animo a tothom que sempre que pugui fer una formació presencial és molt interessant, no? Però al final estem oberts a tot Espanya, més que a tot Espanya, a qualsevol parlant que parli espanyol, i llavors també fem la modalitat online. En aquest cas l'experiència pot ser igual de bona, aprendrem igual, ho fem de forma online en directe, que poden seguir, poden fer les preguntes igual per poder parlar amb els ponents. L'únic que canvia és la part pràctica, no?, que és aquesta visita a les instal·lacions i la part de la dissecció, que això es fa en format vídeo, on se'ls passa aquest vídeo, no és en directe, sinó que se'ls passa aquest vídeo ja fet, de forma que poden gaudir i formar-se igualment, però d'una forma una miqueta diferent. Uh-huh. Però els coneixements més bàsics i la resta del curs, que és la gran majoria d'hores, això ho poden fer perfectament i ho gaudiran igual.
Uh-huh. I ens has parlat de que el professorat estarà format per persones d'arreu del territori, per tant moltes perspectives i entenc que també moltes disciplines relacionades, però a nivell d'alumnat a qui està dirigit el curs?
Sí, doncs mira, també aquest curs per una banda està dirigit a aquells alumnes que estiguin acabant el grau, ja sigui de ciències de qualsevol, no?, biologia o veterinària, que vulguin adquirir més coneixements del tema, perquè al final també és un tema que no s'aprofundeix gaire en els graus més clàssics. Llavors, una mica per aprofundir en aquells alumnes que estan acabant, també per aquells alumnes que han acabat i, per tant, volen conèixer més d'aquests temes, però també per aquells naturalistes, aquells amants del mar, que s'atreveixin una miqueta a anar a temes una miqueta més tècnics o aprofundir una mica més, també són benvinguts. Vale? Llavors, estem una miqueta oberts a tothom, no tanquem portes, i una mica és que s'hi veuran ponències més divulgatives, sinó que hi ha ponències a nivell d'investigació, per exemple, una miqueta més tècniques, però que són igual de comprensibles, i la idea és que qualsevol persona que vulgui aprofundir en aquest tema, doncs ho pugui fer, i que en un cap de setmana s'emporti una idea molt global des de diferents punts de vista, no? Des de la biologia, però també la veterinària, però també la investigació, i directament l'interès en això, no? Aquesta barreja de punts de vista de diferents professionals.
Uh-huh. I ara deies la paraula aprofundir. Et sembla si aprofundim una miqueta en el, en el programa que teniu planejat pels dos dies, que són un dissabte i un diumenge, perquè el dissabte el centreu, com deies, en la biologia i la clínica. Amb quin seria el programa preparat per aquell dia?
Mira, el dissabte comencem amb la biologia i la clínica i començarem amb una primera ponència sobre biologia, anatomia i fisiologia de part de Lluís Tort, que és el titular de la UAB, la Universitat Autònoma, i des de fa molts anys que treballa, no, és especialista sobretot en peixos, i llavors ens explicarà més aquesta part més teòrica, no, de l'animal, per poder tenir una idea, una presentació d'aquests animals, per entendre això, les bases del funcionament. Després una xerrada pròpia que faig jo mateix sobre la classificació i la diversitat, i per poder veure, és a dir, veiem un tauró, una rajada, saber doncs posar-li un nom, saber en què ens fixem per ficar-la en un calaix o un altre, i també explicarem alguns casos més recents que hem tingut del centre d'assistència. Després també des de València ve l'Estivalis, veterinària, a explicar-nos tècniques de maneig, no? I principals patologies, una mica també per entendre doncs com podem punxar aquest animal, no? Per exemple, és fàcil, però clar, un tauró on punxes per poder treure sang, per exemple, o per poder treure alguna mostra. I després ve Claudio Barria, el doctor també especialista, forma part de l'associació de CatSharks d'aquí de Catalunya, i ens farà una primera xerrada sobre amenaces d'aquests animals, no? I solucions, sobretot, que és la part interessant. I després acabarem la tarda amb el protocol i dissecció d'un elasmobranqui. Ficarem, diguem, aquesta part més pràctica, la sala d'anacloxes aquí del nostre centre, i veurem l'anatomia que hem après per dematí, ho veurem doncs, de forma pràctica amb uns exemplars de elasmobranquis que podrem fer una dissecció.
Ostres,
el molt, primer dia.
Molt interessant. Sí, i llavors el diumenge, que ho titulàveu dint més com a conservació, què és?
Exacte. El diumenge el que fem doncs, és aquesta part més de projectes, diguem. Llavors fem un recull de projectes i aquí englobem una miqueta doncs, diferents projectes. En aquest cas, a primera hora del matí, des de Balears, tindrem el Jordi Abad, que ens parlarà sobre el marcatge acústic de les mobranquis en reserves marines. És a dir, per poder estudiar aquests animals, cal fer primer un marcatge per saber com es mouen, no? Per tant, ens explicarà diferents tècniques per marcar aquests animals i fer un seguiment. Després també vindrà el Pablo Villafranca des de Tenerife, de part del projecte d'Angelote, ens explicarà doncs, què estan fent amb una espècie molt concreta, que és l'Angelote, molt interessant, allà a les Canàries. I després tenim també des de les Balears de l'Agustí Torres, de l'associació Xermet, on ens explicarà tècniques d'observació i d'estudi dels taurons mediterranis, més concretament de les tintureres. Les famoses tintureres, doncs explicarà una mica com les estudien allà a les Balears. Per acabar, també, no menys important, a la tarda faré una xerrada sobre com la conservació dels elasmobranquis podem fer conservació a través de l'educació ambiental, no? Com el fet d'educar la gent i a les persones pot fer també conservar aquests elasmobranquis, i acabarem el dia amb una visita a les instal·lacions d'aquí del centre.
Bueno, una programació molt específica, però a la vegada es veu molt accessible també, com deies, per persones que no siguin potser estudiants o especialitzades en el tema.
Sí, aquesta és la idea una mica, al final que tothom pugui, no, apropar-se al coneixement.
Però per les persones que sí que són estudiants al curs, sí que teniu tractes amb algunes universitats a nivell de crèdits, oi?
Sí, exacte.
Hola, Arnau.
Em sents?
Ara sí.
Perfecte. Sí, que deia que tenim convenis amb diverses universitats en les que després poden convalidar crèdits. Al final és una formació i són hores que s'hi dediquen. I a la web trobarà una llista d'aquestes universitats. Que si no hi són la teva universitat, igualment doncs podem mirar a veure si és una universitat que potser no hem contactat i podem generar aquest conveni, per exemple.
I a nivell de preus també a la web, però també, dèiem, no?, molt accessibles, sobretot ara que estan amb la promoció.
Sí, el que és interessant, mira, justament aquest divendres acaba la promoció, fem una petita rebaixa també per aquelles persones que s'apuntin amb antelació, també doncs, bueno, donem aquesta petita avantatge. I llavors qualsevol interessat em pot escriure a mi mateix o al correu de reserva, i després com m'ho passaran a mi, i qualsevol dubte ho poden passar per allà mateix, i fins aquest divendres doncs, tenen temps per apuntar-se a un preu una miqueta més reduït.
Doncs molt interessant. Et sembla si fem un petit resum de tot el que hem anat parlant?
Clar, clar que sí.
Perquè estem parlant del curs de taurons i rajades plantejat pel cap de setmana del 25 i 26 d'abril, amb un programa de biologia i clínica i també de conservació obert a estudiants, a especialistes en veterinària,
correcte,
a persones aficionades al mar, que no tinguin cap formació prèvia, i que estaran, com tu ho deies ara, en descompte fins aquest divendres 27 de març, així que quasi,
correcte,
que,
sí,
quasi que no s'esperi gaire la gent, i que correu cap a la web a mirar-vos-ho, perquè està molt bé la programació que proposeu des del CRAM.
Exacte, super. La veritat que allò que no és per influenciar, però per mi és un dels meus preferits de l'any, i és un dels més complets. I al final es veuran que és un tema que es tracta molt poc, llavors animo a tothom que vulgui aprendre'n, doncs que aprofiti i que s'animi.
Sí, i a més que teniu aquesta part també de visita a les instal·lacions del CRAM.
Exacte.
Que també és molt interessant i és una cosa que no es pot fer habitualment.
Exacte, sí, totalment. Si mai heu vingut, doncs és doble excusa per venir.
Correcte. Doncs, Arnau, moltíssimes gràcies per apropar-nos una miqueta al plantejament que teniu per aquest curs, i res, espero que la gent s'hi animi força, i molts ànims, i moltes gràcies per la feina que feu des
Perfecte.
Del CRAM.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu, que al final és molt necessari, i que la gent ens pugui conèixer, doncs ja és de molta ajuda, així que moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, Arnau, molt bona tarda. Fins la propera.
Perfecte. Molt bé. Adéu, gràcies.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara fem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
La xarxa.
Necessito desconnectar de tot.
I si en comptes de desconnectar, connectes amb el que realment importa?
I com ho faig?
Amb el Vivi, el festival d'enoturisme on el vi de l'Empordà marida amb el teu benestar. Rutes amb bici, wine, fullness entre vinyes i la gastronomia més autònoma.